Benvinguts a la Setmana Santa en tots els sentits.
Aquest primer episodi de Setmana Santa en tots els sentits el podreu veure a Vetres Televisió quan faltin 10 minuts per les 10 del vespre. Nosaltres et tolerarem les notícies d'aquí una hora al butlletí de les 10. Ara comença Nautilus.
Més informació a ivetresnotícies.com. Un anys amb tu. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio. El darrer dissabte de cada mes de març se celebra l'Hora del Planeta, una campanya de conscienciació ambiental que va començar a Sydney l'any 2007 i que ara es du a terme a mig món. L'Hora del Planeta anima a reduir el consum energètic, a tancar llums, com una manera de prendre consciència sobre la lluita contra el canvi climàtic. I bé, es dona la circumstància que l'hora escollida per celebrar aquest moviment global és de 8:30 a 9:30 de la nit, és a dir, està massa imitat de l'Hora del Planeta, i això ens plantejava un problema, perquè resultava complicat deixar mitja hora sense programa per sumar-nos a l'apagada. Així que des d'aquí el que sí que esperam és que s'estigui apagant per tot el país, per tot el món, l'il·luminació de monuments emblemàtics i de grans edificis on l'apagada cridi realment l'atenció. Pel que fan altres, en aquest programa sempre és l'Hora del Planeta. Bona nit des d'Eivissa per totes les illes. Començam amb Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i en Dani Manau, al pont de comandament. Bona nit, Dani. Com han anat les vacances?
Bona nit. Doncs molt bé, ha anat bé. Després farem algun apunt al periscopi.
Molt bé, fantàstic. Anem al sumari. Primer de tot parlarem del Pla de Conservació Marina de Balears. Potser alguns recordeu que ja en vàrem parlar, però ens vàrem centrar en el Pla d'Acció de Taurons i Ratjades. I el Pla Global té moltes altres coses. Reserves, cogestió pesquera, vigilància... Així que avui en tornarem a parlar amb el director general de pesca del govern, Antoni Grau.
I després parlarem d'artròpodes i d'un gran estudi que intenta ampliar la informació que es té sobre els artròpodes de la península i de Balears, i que al mateix temps que identifica àrees prioritàries per a la seva conservació, també detecta a quins punts fa falta més investigació per conèixer la biodiversitat. On parlarà l'investigador principal de l'estudi, en David Sánchez Fernández, del Departament d'Ecologia i Hidrologia de la Universitat de Múrcia.
I també hauran de treure el periscopi.
Sí, avui xerrarem de la gran quantitat de químics sintètics que podem trobar a la mà, sobretot a la costa, però també enmig de l'oceà. I d'un altre tema, parlarem d'un dels grans avantatges de l'observació d'aus per al nostre cervell.
Aquest serà el Nautilus d'avui. Anem a veure què ens expliquen del Pla de Conservació de les nostres aigües.
A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte, a les 9 del vespre.
Idò, com dèiem, anem a un tema que teníem pendent. És a dir, vàrem parlar d'una part del Pla de Conservació Marina que el govern balear va anunciar el mes passat. Vàrem parlar principalment del Pla d'Acció de Taurons i Ratjades, però el Pla General inclou molts altres temes que volem conèixer. Així que saludam de nou el director general de Pesca del Govern, Antoni Grau. Ben tornat, Toni, molt bona nit.
Ai, bona nit. Aquí avui plou, però bueno.
Bé, el pla inclou moltes qüestions i moltes mesures, però començarem per la que potser representa l'objectiu més definit, crec jo, les reserves marines. L'objectiu és arribar a 600 quilòmetres quadrats de superfície d'alta protecció. Bé, aquí tenim molt d'espai, no?, de moviment, perquè ara mateix tenim 53 quilòmetres quadrats, crec. Quina és la fulla de ruta, les reserves marines?
A veure, l'idea principal, és a dir, l'idea principal del pla és, per una banda, reivindicar que les Illes Balears som un, un punt d'atenció del Mediterrani en conservació marina i volem seguir pues, mantenint aquesta situació. Aleshores, es veu que molt d'espai de reserves marines i d'espai marí protegit de la xarxa Natura 2000, però el compromís seria dir no només volem fer això, sinó que més ens comprometem a fer 600 km quadrats d'alta protecció, és a dir, zones on no es pot pescar o gairebé. De fet, com has dit tu, ja tenim 51 quilòmetres quadrats, però volem anar a 600. I on traurem aquests 550 que ens falten així d'entrada? Pues la primera proposta que tenim, i que ja ho han fet pública,
sí. És
fer 550 quilòmetres quadrats en el Parc Nacional de Cabrera, que ja és parc.
Uh-huh.
Ara s'ha tratat el PRUC, el Parc de d'ús i gestió, ja ha acabat el termini d'al·legacions i el que dic està fet. Vull dir, ho han presentat, s'ha presentat al·legacions i la proposta és aquesta. Que en podrem fer més? Ho intentarem. És a dir, el problema és que quan intentes fer una zona de no pesca a la vorera de la mà, o sigui, allà on hi ha gent, és molt complicat perquè tothom protesta i s'ha d'intentar arribar a acords.
Ja.
Jo no és que sigui un fan absolut de les zones sense pesca, però tampoc som un contrari. Aleshores, això seria el primer. També un altre compromís és totes les iniciatives que té l'Estat de crear zones protegides en aigües exteriors i sobretot a la mà oberta, pues, recolzar-les i reclamar-les. En particular, dues reserves marines que fa una 15 anys i l'altra 10 anys que se'ls demana des del govern balear.
Quina
una és de Solla, a la costa de Mallorca, i l'altra és la del Vallfondo, en el sud de Formentera, en el sud-oest de Formentera. Això seria quantes reserves marines. El que són reserves marines clàssiques dins aigües interiors, ja ho va dir ahir, després ahir, un altre programa d'IB3, home, ja en tenim moltes. Per ara l'únic que està previst és l'ampliació de Formentera, i ja està en marxa.
En tenim moltes, però la qüestió és zones d'alta protecció. A més, aquestes àrees seria una protecció sense excepcions a cap tipus de pesca o no? No seria... No ho té excepcions.
És a dir, el que he dit el primer, els 600 quilòmetres quadrats aquests, estem parlant de zones sense pesca.
Sense pesca, vale.
Sí, sense pesca o gairebé sense pesca. És a dir,
gairebé ja és una excepció.
Sí, bueno, però per què dir, no. A la zona que estem ampliant de Cabrera no hi haurà cap tipus de pesca, zero.
Uh-huh.
El que venc a dir és que zones que estan pràcticament, jo què sé, ara tinc el mapa de banca, del Silla del Toro a Mallorca, si el Toro està prohibit pescar, salvo posar una moruna. Vull dir, això són zones sense pràcticament sense pescar.
Home, però ja no poder indicar no take zone.
Sí,
no?
En qualsevol cas, el que voldria dir jo és que les zones on sí es pot pescar en limitacions també funcionen molt bé.
Clar, home, n'hi ha que descartar-les, està clar.
A veure si us entenem, que totes les mesures són bones i la mesura d'ampliar les zones sense pesca és una mesura més de les 8 o 9 que tenim aquí.
Està clar, està clar. Bé, hi ha alguna altra àrea que siga candidata, a part de Cabrera? Que ja s'estigui estudiant?
Costa molt, no. Costa molt, allò t'ho he dit. Nosaltres l'any 25,
sí.
a Dragonera, Mallorca, vam fer una àrea de pesca, sense pesca, de 30 hectàrees, 0,3 quilòmetres,
sí.
I ha costat, vamos, protestes i tal i qual,
ja ho sé.
Quan jo som d'allà i sé positivament que no pesca ningú, perquè vagis tu... Jo és el meu poble, vull dir, que ho conec jo personalment. És a dir, aquí, el que vam dir és que se necessita més pedagogia i fer una zona sense pesca, mar endins, no costa res, fer una zona de pesca allà on hi pesca molta de gent, hi ha molta resistència.
Bé, tenim també un altre exemple a Formentera, que està passant a la reserva dels Freus, perquè no sé si donaran passos enrere en l'ampliació que estava prevista per mort de les exigències del sector recreatiu.
No hi ha cap pas enrere, al contrari. És a dir, jo dia de set va acabar la informació... Va acabar la primera fase de memòria i això segueix endavant. un no sé quan, però tranquil·lament final del mes que ve, sort que informació pública és ampliació. Això no ha hagut un acord entre el Consell de Formentera, els pescadors professionals i els recreatius de Formentera, i aquí estem molt contents. Si no hagués hagut acord, ho haguéssim aturat. El que no farem és una cosa que no vulgui la gent de Formentera.
Ja, però que no vulguin els pescadors. Que... És que estan parlant de que, clar, que han de parlar del bé comú. És a dir, jo també som una afectada, encara que no siga pescadora. Vull dir, clar, i tots estem afectats. Llavors, és bé comú té que estar per damunt... els pescadors recreatius o els que protestin per una reserva que mos beneficia a tots, no? I crec que això és important.
El cas de Formentera, jo estic... És que vull posar un exemple on al final tots han arribat a un acord. Aquest acord és una millora respecte del que tenim a dia d'avui. O sigui, això serà pues, d'aquí uns mesos. I està superbé. Funcionarà molt, molt bé. Molt bé.
Però hem tirat endarrere alguna protecció per mort de poder arribar a un acord? O és realment l'idea inicial?
Han tirat enrere... Bueno, el que s'ha fet és, diguéssim, suavitzar les condicions de la pesca recreativa de superfície.
Però també és vera
que, com que nosaltres comptem els peixos cada dos anys, si veiéssim que hi ha un retrocés, pues, automàticament pues, ho tornaríem a revisar. Això és que... A veure, jo entenc que és molt important que el màxim de gent possible sigui favorable a les reserves marines, perquè si no... Són pasto, per dir-ho d'una manera, tot tipus de bulos i mentides i tota aquesta història de falses reserves i tal i qual. Bueno, clar, i no és vera. Perquè fas una idea, la reserva marina dels Freus, que és la més antiga que tenim, és a dir, ara enguany farà 27 anys que se va fer, hi ha de 7 vegades més peix comercial que abans de la reserva. De 7 vegades vol dir, estem parlant d'un 1.700%. I es pot pescar. Es pot pescar de certa manera, però doncs vinc a dir que entrar a discutir si funcionen o no funcionen aquest dia d'avui és com si parlar de si la terra és plana o redona.
Efectivament, no hem de permetre aquest discurs perquè l'efecte reserva existeix, això està clar.
Totalment.
És així. Bé, i més enllà de les reserves, perquè hi ha molt més, el pla...
Més enllà de les reserves, hi ha dues parts. Per fer un resum. Primer, que tota l'activitat pesquera de les Illes Balears, i en particular la professional, estigui regulada en plan de gestió. Què vol dir que són plan de gestió? Plan de gestió és posar normes per pescar, però a més que hi hagi un comitè de cadena de cogestió on els pescadors, les ONGs i els científics se seguin pues, almenys una vegada a l'any per parlar de com ha anat la temporada i posar normes. Això és fonamental. És a dir, fonamental, i des d'aquí estem intentant que també això, aquest sistema de fer feina també vagi com a mínim a la Unió Europea. És a dir, els interessats, és a dir, els pescadors no són enemics dels peixos. Els pescadors el que volen és que hi hagi el màxim de peixos possible, però si tu els expliques és molt més fàcil arribar a acord. Un dels compromisos és aquest. De fet, a Eivissa i Formentera ja tota la pesca artesanal té un pla de gestió des de l'any 22 i de fet ja vaig venir a Eivissa dia 17, fa uns dies, perquè hi havia la reunió de primavera d'aquest pla. Entens? Això és un dels compromisos també nostre que l'any 2030 tota la pesca de les Illes Balears, inclosa la recreativa, tingui un pla de gestió i un comitè de cogestió. I què afecta això? No, és que és bàsic que la gent que surt a la mà per pescar, bàsicament, estigui involucrada en la gestió de recursos. Perquè el que fa és que les normes primer s'entenguin i en conseqüència s'acomplesquin. Això seria un punt fonamental del pla. I un tercer és que el nostre compromís de que tots els plans duen un seguiment científic, pagat pel govern de la manera que sigui. O sigui, vull dir, en fondos propis, en BTS, o el que sigui. Això és un tercer compromís que du i que el resultat d'aquests estudis siguin transparents i públics. Perquè moltes vegades el que passa és que se fan seguiment de pesqueries i se queden un calaix o una oficina, un despatx de Madrid o de Brussel·les, i això és el que nosaltres no volem que passi. Vull dir, La gent aficionada a la mà, és evident que és més interessant que la mà se conservi.
Bé.
Ah? I quan dic gent aficionada, dic que és perquè, bueno, llavors que hi viuen. Ah? Però jo entenc que tota aquesta... És a dir, el pla en si neix d'un sentiment dels propis illencs. Ah? Tots els illencs de les quatre illes tenim una relació amb la mà que no té la gent del continent.
Clar,
ah? I per això hi ha tantes reserves marines aquí. Jo fa un dia es parlava també per IB3 i deies que, jolín, aquí tenim més reserves balears que la resta d'Espanya. I per què? Pues perquè probablement el poble ho vol. No és d'un color d'un govern. Han fet reserves tots els governs des de l'any 97 cap aquí.
Mm-hmm. Però els darrers dos anys no n'hi ha hagut moltes.
Bueno, però hem modificat la de la punta de la Creu, sí, i ara estem ampliant... Ai, perdona, la de la Riba de Ponent de Mallorca, i ara estem ampliant Formentera.
Vale.
També, mami, el que hem d'entendre que en el final la reserva és més excepció que la norma. Si arribem a tenir tantes reserves com ho passarà a Formentera, haurà més reserva que no reserva, però bueno,
bé.
Ja va bé. Eh? Ja va bé.
Ja va bé, ja va bé. I respecte als canvis a la llei de pesca, quina és la intenció? Què hi ha que modificar?
Bueno, el que s'ha de modificar de la llei de pesca és que, bàsicament, el tema de les infraccions i sancions. Vull dir, la llei de pesca no és molt antiga, és de 2013, però en el pas dels temps han creat normes que després no tenen un respaldo a la llei. És a dir, hi ha mesures, que no diré quines, però que no tenen una tipificació a la llei. Ah, tot i que sigui una infracció, si fet no està inclòs a la llei de pesca, en el final és una infracció genèrica i seria lleu.
Yeah.
Ah, també una altra cosa és que les sancions han quedat antiquades.
Yeah.
Ah, la mínima sanció són dels lleus 30 euros i dels greus 150, i això hauria de pujar, és evident.
Uh-huh. Ah,
això és el nostre compromís és aquest.
Bé, el Mar Balear pateix una gran pressió turística. Aquest pla també té en compte aquest factor?
No, bueno, el pla... A un punt sí, que és tota aquesta història de les zones someres, és a dir,
sí?
Les zones... A dir, les àrees costeres de poc fons, de poca fondària, tenen una biodiversitat molt gran,
uh-huh.
Molt, molt gran, de peixos i de plantes en general. Però, precisament, les que més han patit la pressió, com diria, no sé si turística, perquè, clar, són les més accessibles.
Sí.
Però el que sí volem és fer, i això està... Un dia que sortirà ja s'inicia la norma, és fer un pla especial de protecció d'aquestes zones. I tu deies, quines zones són? Bueno, doncs tenim un catàleg de més de 50.
Uh-huh.
Parlien de l'estany d'espeix, de la torreta, no sé, fins just per ser Eivissa i Formentera, quantes n'hi ha? Aquí és més un tema ambiental que no de pesca, seria més cosa de la Direcció General de Medi Natural, que és un altre soci, diguéssim, sí, d'aquest pla. I la nostra intenció també és crear unes directrius bàsiques de conservació d'aquestes normes.
Uh-huh.
També, una de les altres coses del pla és també marcar uns criteris. No sé com ho he de dir. Mira, a dia d'avui, a les illes hi ha un munt d'entitats que voldrien col·laborar, i de fet col·laboren en projectes de tota casta de conservació marina. El que l'altre voldrien també és, diguéssim, marcar unes directrius com que dir, mira, aquestes coses... jo què sé, els taurons i ratjades, per exemple,
sí,
compten el seu suport absolut del govern i aquí vos recomanem invertir. Ah? Vull dir, no te pots mirar la quantitat de gent que vol armar, que és que jo m'agradaria posar dos bes per coses de conservació, però no sé distingir o separar el gra de la palla, és a dir, les xorrades de les coses realment útils.
Ja.
Pues, no diré segons quin tipus de coses,
no,
però
no.
Venga a dir que hi ha un munt de projectes de fer coses diferents,
sí,
i és difícil distingir entre coses realment útils i coses útils, per dir, de quanta biodiversitat i coses que no és una cosa folclòrica.
Està pues, clar.
La idea és marcar unes línies perquè la gent que vulgui, no sé, repoblar, no sé, el que sea, pues bueno, vale, pues això m'apareix perfecte, però segon que no.
Clar, no, això és important. Això que dius és molt important, perquè sí que ho veiem, que hi ha situacions, hi ha projectes que no són útils que haurien de ser. I bé, i com dius, això, les badies somes, no només és conservació, sinó també restauració, això és important.
Sí, clar que sí, clar que sí. La nostra idea en el pla de badies somes, sobretot, és destacar quines coses valdria la pena fer.
Clar.
Bé, en fons de l'administració, però també a animar a empreses privades o fundacions que volen posar dos bes, que n'hi ha molta gent, a dir, mira, però això sí que val la pena. Jo què sé, sembrar cistoceres i coses d'aquest estil. Ara, per qual una idea, nosaltres m'han volgut proposar posar esculls artificials que realment eren uns cementeris submarins d'urnes. Vull dir, és que hi ha molta picaresca amb aquestes coses.
Ja, sí, ja ho sabem.
I la idea principal de la part aquesta que te dic és que la gent, i fins i tot els periodistes mateixos, tinguéssiu clar quines coses realment són positives per millorar la biodiversitat, que és necessari, i quines coses són xorrades
o greenwashing.
M'entens?
Sí, totalment. Totalment que ho entenc. I bé, com dius també, l'assignació pressupostària serà molt important.
Sí, però
això necessitarà sous.
Clar. Nosaltres calculem que això costa, perquè ja està en marxa, uns 4 milions d'euros cada any.
Però
comptem amb el que ja estem invertint. Ara, si hi ha una associació que vol, nosaltres un dels programes que duim, ja fa estona, és el de repoblar capbaires. Criar capbaires, que és un tipus de tauró, vamos, demersal. Però bona part d'aquesta inversió actualment està pagant una fundació a Mallorca. Que és una cosa, és el que et dic, és una cosa que nosaltres avalem, però que hi ha una fundació que el que li interessa és invertir sous en conservació, però dins un projecte que el govern dona per bo.
Fantàstic. Bé, segur que haurem de seguir parlant mentre la cosa avança. I aquí, ara que no m'ho sent ningú, jo et convido a que venguis. Quan venguis a Eivissa, tens que venir a visitar els estudis d'IV3 Ràdio aquí a Sant Rafal d'IV3, val? Idò, aquí ho deixam. Toni Grau, director general del Govern Balear, director general de Pesca del Govern Balear. Gràcies sempre per la teva disposició.
Vinga, encantat. Ja sabeu que, tot i que els horaris vostres estan tan raros, però està molt bé.
Fantàstic. Vinga. Gràcies, adéu.
Una abraçada. Adéu.
Si els oceans de la nostra Terra morissin, seria la més formidable, però també la més definitiva de les catàstrofes en la història turmentada de l'home i dels altres animals que amb ell comparteixen aquest planeta. De l'obra El món submarí, Jacques Cousteau.
El Nautilus, IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio és investigació.
Notícia d'última hora.
No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IV3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
però és que el t'has llegit, i vaig, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
Un equip de científics de diferents institucions ha elaborat un gran mapa identificant punts crítics de la diversitat d'artròpodes de la Península i Balears per arribar a definir 40 àrees prioritàries per a la seva conservació. Parlant de regions que poden ser claus com refugis de biodiversitat i que haurien de tenir-se en compte les polítiques de conservació, que això és la part pràctica important d'aquest gran treball. Anem a parlar amb l'investigador principal de l'estudi del Departament d'Ecologia i Hidrologia de la Universitat de Múrcia. El saludam ja, en David Sánchez Fernández. Muy buenas noches, David. Bienvenido al Nautilus.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
Bueno, para empezar me gustaría que nos explicases con qué objetivos se inició este estudio y qué método habéis usado, qué fuentes habéis utilizado.
Bien, pues el objetivo principal era tratar de buscar cuáles son, o sea, cómo ser uno de los objetivos principales de las disciplinas como la ecología o la biogeografía, es tratar de explicar cómo se distribuye la biodiversidad, es decir, las diferentes formas de vida en el espacio. Y para eso, pues utilizamos el grupo más importante o más relevante en términos de biodiversidad, que son los artrópodos, que incluyen tanto insectos como crustáceos y otros grupos. Entonces, lo que tratamos principalmente en este caso fue de, en primer lugar, generar una gran base de datos a través de un trabajo colaborativo donde han participado muchísimos investigadores, que están en 16 centros de investigación y una base de datos pues que digamos ha sentado una base de datos que no ha tenido precedentes en la península ibérica ni seguramente en ningún país europeo. Vale. Donde bueno pues se registran bastante más de 1 millón de registros para más de 6.000 especies de artrópodos. Eso nos ha permitido un poco pues mapear cómo se distribuyen estas especies en el territorio, en el espacio, y sobre todo el objetivo principal de este trabajo era pues localizar aquellos puntos donde se concentran la mayor cantidad de especies de artrópodos. Sí.
Ajá. Cuando hablamos de artrópodos, quizás los oyentes estén pensando en insectos y tal vez también, como mucho, arañas. Pero valdría la pena recordarles que hay algo más, ¿no? ¿Qué grupos habéis analizado vosotros?
Bueno, nosotros hemos utilizado 13 grupos taxonómicos.
Sí.
Diferentes, donde cada uno de estos grupos taxonómicos, hay detrás un equipo de expertos encargado de la elaboración de esa base de datos, de la validación de los registros y se hacen un poco cargo de que esas bases de datos sean pues lo más completas posible y lo más precisas posible, evitando de alguna forma pues la acumulación de errores que pueden venir de otro tipo de fuentes de datos, como pueden ser Ciencia Ciudadana, o que son súper útiles, pero que muchas veces pues
para
según qué cosas,
claro,
incorporan también muchos errores, y en temas de conservación, pues bueno, para unos grupos funcionan mejor que para otros. Uh-huh. En este caso, pues hay especialistas dedicados precisamente a validar cada uno de estos grupos taxonómicos, pero en este caso tenemos 13 grupos taxonómicos, tanto de varios grupos de insectos, como por ejemplo, pues mariposas diurnas o lepidópteros nocturnos también, polillas o por ejemplo mantis, colémbolos,
¿sí?,
apoidea, que son bueno pues abejas,
¿sí?,
y bueno otro tipo de plecópteros, tricópteros, que son insectos cuyas larvas son acuáticas, en fin, hay una coleópteros acuáticos, coleópteros peloteros, hay una variedad de grupos funcionales muy muy alta, y luego también hay algunos grupos como por ejemplo opiliones o arañas dentro, sí, de los arácnidos, y bueno tenemos una representación como bastante buena del espectro de lo que serían los artrópodos.
Ajá. Bueno, ¿las políticas de conservación se olvidan de los artrópodos más allá quizás de mariposas y abejas?
Sí, bastante, bastante, sí. Siempre hemos sido los artrópodos han sido el grupo, los hermanos pequeños en conservación, y las políticas de conservación normalmente se basan casi exclusivamente en vertebrados y algunas plantas vasculares que son también bastante carismáticas. El resto de grupos, por desgracia, con independencia de la importancia que tengan en términos de conservación, pues se utilizan bastante menos en políticas de conservación. Como un ejemplo de esto es que hay solo 21 especies del anexo 2 de la Directiva Hábitats, que es la que permite declarar espacios de la Red Natura 2000, que sí. Una red de espacios protegidos a nivel europeo, y solo hay 21 especies de artrópodos incluidas en la Directiva de Hábitat en España. Bien. Algo que, lógicamente, es algo que demuestra un poco la poca utilidad que han tenido los insectos, los artrópodos en conservación, o, por ejemplo, que solo haya 50 artrópodos incluidos en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, cuando hay más de 1.000 especies incluidas.
Ya.
Y la mayor parte pues son plantas o son aves principalmente.
Uh-huh. Pues estos datos indican que la Red Natura 2000 es una buena base para la conservación de estos grupos de artrópodos.
En general sí. Los resultados lo que muestran es que, bueno, las áreas que se han propuesto en función de para conservar otros elementos de biodiversidad, eso, como digo, principalmente aves, mamíferos y hábitats. Uh-huh. Pues sí que es efectiva en la representación de los sitios donde se acumulan, o por lo menos el conocimiento que nosotros tenemos en la actualidad, de los sitios en los que se acumulan mayor cantidad de artrópodos. Otra cuestión es que las políticas de gestión que se hacen, o los planes de gestión que se hacen para la conservación de esos espacios, no recogen o siguen sin recoger a los artrópodos que aparecen allí en ese sitio, simplemente casi que por casualidad. Uh-huh. Esos sitios no se han designado por los artrópodos, aparecen allí, y lo que nosotros proponemos es que se tengan en cuenta los artrópodos, ya que no se tienen en cuenta a la hora de designar espacios, pero sí por lo menos en aquellos espacios en los que aparecen, que se tengan en cuenta también en las políticas de conservación de esos espacios.
Ajá. ¿Qué características definen las áreas que habéis establecido como áreas importantes para los artrópodos ibero-baleares?
Bien, pues en principio son áreas en las que, como digo, se concentran una alta riqueza de especies de artrópodos. Hemos hecho un análisis independiente para cada uno de los 13 grupos taxonómicos con los que hemos trabajado, y para cada uno de ellos se han establecido los puntos calientes de biodiversidad para cada uno de estos grupos, que serían aproximadamente el 1% de las cuadrículas de la península ibérica que son más interesantes para cada uno de estos grupos. Posteriormente se han, hemos definido áreas importantes para la conservación de los artrópodos, que son pues la suma de todas estas áreas que pueden ser importantes para cada uno de los artrópodos.
Sí.
Para cada uno de los grupos taxonómicos. Y posteriormente lo que hemos hecho ha sido solapar estos 13 grupos de áreas importantes para cada uno de los grupos taxonómicos con los que hemos trabajado, y a partir de aquí pues hemos definido para cuántos grupos una determinada región es importante. Y nos hemos dado cuenta de que hay, en este caso, 40 áreas que son importantes, al menos para 3 de los 13 grupos con los que hemos estado trabajando.
Ajá.
Y estas serían las que nosotros hemos considerado como áreas prioritarias para la conservación de los artrópodos ibérico-baleares.
Ajá. ¿Y estas áreas tienen algo que las defina todas, algunas características comunes, me refiero? Aparte de la presencia de insectos,
sí,
de artrópodos.
Principalmente suelen ser zonas de alta o media montaña.
Ajá.
Que se localizan y que están relativamente bien conservadas, y que se localizan principalmente en las zonas de las cordilleras béticas, en el sistema central, el sistema ibérico, en Pirineos y en la cordillera cantábrica.
Ajá. Bueno, supongo que un estudio así no puede evitar ciertos sesgos, y me refiero a que, bueno, por ejemplo, en el caso de Baleares hay muchos grupos de artrópodos de los que sabemos muy poco. Bueno, en Mallorca hay mucho más trabajo realizado, pero en Ibiza y Formentera, por ejemplo, las lagunas son muchas, y esto supongo que pasará en muchos otros lugares de España. ¿Habéis detectado estas carencias en el estudio?
Sí, totalmente. Ahora mismo somos conscientes de que ahora mismo solo tenemos una visión parcial de la distribución de la biodiversidad en la península ibérica, porque la cantidad de especies es increíble con las que trabajamos, y la buena parte de los grupos pues tienen inventarios muy parciales.
Yeah.
Muy parciales. Y hemos trabajado con la mejor información disponible, pero aún así, pues claro, lógicamente notamos que los resultados tienen una cierta influencia del esfuerzo de muestreo que sea, o de la intensidad con la que se han estudiado las diferentes regiones. Claro. Hay regiones que están muy estudiadas y lógicamente aparecen como muy, muy ricas, y luego hay otras regiones que no están tan estudiadas, y la duda que tenemos en la actualidad es si realmente ahora mismo nos aparecen como sitios pobres, pero tenemos que tratar de diferenciar entre lo que realmente son sitios pobres y aquellos que son simplemente zonas que no se han estudiado.
Uh-huh. Está claro que eso podría cambiar si hubiera más estudios. Y bueno, de la misma manera que dentro de los artrópodos habrá grupos muy estudiados y otros que son prácticamente desconocidos, ¿a qué grupos crees que habría que destinar mayores esfuerzos, más investigaciones para conocer su situación?
Pues mira, los grupos que mejor se conocen, hay un grupo que claramente domina sobre el resto, que son las mariposas diurnas.
Sí.
Las roparoceras son el grupo que serían, digamos, los vertebrados dentro de los invertebrados.
Yeah.
El grupo que más se ha estudiado. Hay otro grupo que no se ha considerado en este estudio, pero que también esperemos que dentro de poco se pueda incluir, que son las libélulas,
¿sí?
Que también se ha estudiado bastante. Y luego están pues otros grupos como abejas o polillas, que tienen inventarios relativamente muy, muy escasos. En uno de los mapas que se propone hay algunos grupos, como por ejemplo Dermápteros, las típicas tijeretas,
¿sí?
Que tienen muy, muy pocos puntos en el espacio. Y bueno, lo que habría que hacer es tratar de mejorar los inventarios de los grupos con los que ya estamos trabajando, incorporar otros inventarios de otros grupos que no hemos sido capaces de incorporar todavía, pero que probablemente en un futuro se puedan incluir, y estamos deseando de poder trabajar con mucha más gente y que este proyecto sea mucho más colaborativo de lo que es en la actualidad.
Ajá.
Y luego tratar de completar estas distribuciones a través de, por supuesto, más trabajo de campo, pero también a través de el uso de algunas herramientas como modelos de distribución de especies que nos pueden servir como una especie de atajo para intentar describir los patrones de distribución de la biodiversidad con más fiabilidad de lo que nos dicen los datos de presencia reales en el campo, que es lo que tenemos en la actualidad.
Ajá. Es decir, este proyecto continúa y con visos de crecer, ¿no?
Sí, la idea es que el proyecto este, digamos que ahora mismo es como el segundo o tercer proyecto enlazado que básicamente lo que nos ha permitido es crear esta gran base de datos, y a partir de ahora pues digamos estamos empezando a analizar estos datos y a poder sacar resultados que nos permitan entender la distribución de los artrópodos en la península ibérica y mejorar su conservación. Y para ello, otro de los resultados del proyecto,
¿sí?
Es que se ha creado una herramienta analítica que está en la página web del proyecto, que se llama MODES-R para Iberartro, en el que, bueno, además de que esta base de datos, como digo, está es libre y cualquier persona se la puede descargar, las administraciones pueden tener acceso a ella de forma directa.
Ajá.
Y luego también se puede trabajar haciendo algunos análisis que pueden ser útiles para cualquier entomólogo, cualquier biólogo de la conservación o cualquier aficionado, donde pueda trabajar con estas bases de datos, donde se han incorporado herramientas analíticas como el análisis de los patrones de esfuerzo de muestreo, como incluso, bueno, la gente puede seleccionar y ver los mapas que quieran,
¿sí?
De cada una de las especies, por qué lugares se distribuye, y también hacer modelos de distribución de especies que son relativamente sencillos a nivel de usuario y que pueden dar una información súper interesante de cara al futuro para intentar localizar pues las áreas prioritarias de conservación con un poco más de, digamos, de realismo del que lo hemos hecho en la actualidad, que por el que, bueno, reconocemos que hay un cierto sesgo de los esfuerzos de muestreo y que pueden condicionar un poco pues los lugares que hemos detectado.
Claro. Claro, es que hay que seguir investigando los artrópodos, está claro. Bueno, enlazaremos la página web del proyecto en las redes del Nautilus, así la gente ve mejor de qué estamos hablando y pueden consultarlo. David Sánchez Fernández, investigador del Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia. Mil gracias por atender al Nautilus. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos un poco de altavoz y por estar interesado en los artrópodos. Muchas gracias.
En qüestions de ciències, l'autoritat de milers no val més que l'humil raonament d'un únic individu. Galileo Galilei, astrònom.
Oceanografia, canvi climàtic, conservació dels nostres espais naturals, els dissabtes al Nautilus, el programa de Medi Ambient i Ciència d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és coneixement.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. Amb Cristina Amanda Tur.
És hora de treure el periscopi. Començam avui per una investigació que apunta que els químics sintètics estan molt estesos en els ecosistemes marins. Cap sorpresa, en realitat. Veritat, Dani?
Efectivament, no esperaven que trobessin la mar ben neta amb tot el que s'hi llença. Una anàlisi publicat a Nature Geoscience ha detectat que pesticides, medicaments i altres compostos creats per l'ésser humà constitueixen una fracció molt notable de la matèria orgànica dissolta en l'aigua marina. I això és més evident en zones pròximes a la costa, però persisteixen fins i tot en els oceans oberts, la qual cosa planteja riscos per a la biodiversitat i la salut dels ecosistemes.
I la nostra? Bé, ofereix dades concretes a aquest estudi?
Sí, s'han recollit 2.315 mostres d'aigua de mar en zones costaneres, també en esculls de corall i també a mar obert, al Pacífic, a l'Índic i a l'Atlàntic Nord. S'han analitzat el carboni orgànic dissolt i s'hi ha identificat 248 químics fabricats per l'ésser humà.
Bé, les majors concentracions estaran a la costa, és clar.
Sí, les acumulacions més importants se situen a les zones costaneres. Allí, fins una cinquena part de la matèria orgànica està formada per químics sintètics. És un 20%. Això és en un extrem dels resultats que ha donat aquest estudi. En general, l'abundància d'aquests compostos químics disminueix a mesura que ens allunyem de la costa i s'analitzen aigües més profundes. Val a dir que enmig de l'oceà la proporció de químics sintètics baixa fins a l'1%, però també s'hi troba.
Ja. Bé, i es varen trobar tots els químics a tot arreu o hi ha concentracions en determinats punts? Ja no vull dir costaners i profuns, sinó...
Sí, 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 hi ha una certa diferenciació. D'una banda, hi ha químics, els industrials, com els que s'empren en plàstics i productes de cura personal, que s'han trobat en tots els ambients marins, sense distinció. En canvi, hi ha altres que són com més selectius. Els pesticides i els fàrmacs són més freqüents a prop de les costes i, sigui com sigui, la sola presència de químics industrials lluny de la seva font ja indica que hi ha una persistència perillosa per al medi ambient en aquests ambients marins i caldran estudis ulteriors per fer un monitoratge global i avaluar l'extensió i efectes d'aquests químics sintètics sobre els ecosistemes marins.
Bé, el que sabem ja és que no són bons i que hem de reduir-los com sigui, això està clar. Encara tenim temps per més temes. Deixem els químics i m'ho anem a volar un poc?
Sí, fem una volada i toca xerrar d'ocells i més concretament de l'observació d'aus amb prismàtics, perquè aquesta pràctica pot retardar l'envelliment cerebral.
Tampoc és ninguna novetat,
no
crec,
novetat,
per
naltros, sí.
No?
Exacte, una cosa que guanyem. És un estudi publicat a la revista Journal of Neuroscience, afirma que observar ocells a través de prismàtics té el mateix efecte positiu en el cervell que aprendre idiomes o realitzar creacions artístiques. En aquesta recerca, el científic Eric Wing va descobrir que aquells observadors més experimentats d'ocells presenten una estructura cerebral més densa i complexa, un canvi canvi o transformació que succeeix precisament a les regions cerebrals que es vinculen amb l'atenció o la percepció visual.
Bé, i com ho han determinat, això?
Per arribar a aquesta troballa, es va mesurar la difusió de les molècules d'aigua al cervell. Per entendre-ho, hi ha menys restriccions sobre on va l'aigua en els cervells dels experts, d'aquells observadors d'aus. Mm-hmm. Per a l'estudi, es va fer ressonàncies magnètiques a 58 persones d'edats i nivells educatius similars. Es van fer dos grups. L'única diferència va ser que 29 eren experts en observació d'ocells i els altres 29 mai havien realitzat aquesta activitat i es van trobar diferències cerebrals entre un grup i l'altre.
Bé, a veure quines diferències.
I de la recerca va revelar que aquells que observaven ocells milloren el rendiment cognitiu de manera selectiva, és a dir, que el que molta gent anomenem el pajareo té un impacte en la neuroplasticitat, que és la capacitat del sistema nerviós per modificar la seva estructura i créixer segons aprèn i s'esforça mentalment. Això ho van poder comprovar en aquest estudi després de mostrar imatges d'ocells desconeguts en aquests experts, que va donar com a resultat una activitat intensa en les àrees cerebrals per a identificar aquestes aus, allò de la funció que fa l'òrgan.
Bé, hi ha més de 10.000 espècies d'aus a tot el món, així que hi ha marge per entrenar el cervell.
Sí, sí, sí. Jo mateix aquests dies, abans que comentàvem que havia estat de vacances, vaig estar a les Canàries, vaig estar a la Gomera i vaig poder reconèixer aus que no havia vist mai, com el pinça canari, el mosquit canari, la mallarenga blava africana i altres espècies. Tinc dubtes, perquè ho he d'acabar de veure. També vaig veure un falciot una mica estrany, jo crec que podria ser un falciot unicolor.
I això seria extraordinari allí, o...?
Allí no, perquè justament...
O sigui, però per tu sí.
Clar, no és un falciot que trobam a la península o a l'Europa, sinó que el trobem a la Macaronèsia, o sigui, a les Canàries i sí, també sí. A Madeira i a les Açores, crec que també. Llavors, això d'observar espècies que no has vist mai... home,
et va reactivar el cervell?
Exacte, segur que vaig guanyar aquí unes quantes neurones.
I li vas fer foto en aquest falciot, vols dir que ho pots comprovar ara...
Sí, 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 sí.
Ah, molt bé. I bé, veig que va anar prou bé per les Canàries.
Sí, sí, a més ha fet surar una mica d'aigua pel meu cervellet, o sigui, tot va superbé. Pel meu cervellet i també per les Canàries, perquè clar, tot això va ser enmig de Terès, de la
sí,
tempesta que van afectar les Illes Canàries aquests dies passats, i bé, almenys vam tenir alguns dies de bonança i també vam poder fer alguna excursió marítima per veure pardeles, calderons, etc. Fins i tot...
I en quina illa estaves quan va afectar a Terès?
A la Gomera.
A la Gomera, exactament. I allí va afectar molt?
No va haver incidències molt importants, però sí que, clar, o sigui, ja. Feien unes pluges, uns vents, unes
Valtres
boires...
Tancats a
de la finestra no veies 3 metres endavant. I, clar, un parell de dies sí que vam haver d'estar pràcticament recluïts. Allò que t'inventes qualsevol excusa, com quan passava la pandèmia, no?
Ja.
Anem a agafar el cotxe, tenim dinar, però anem a dinar al restaurant.
Bé, i a la mà que vas veure...
Un grup de calderons, bastant nombrós, es van veure com una quinzena, deien els que ens duien a la barca que si hi havia 15 podria ben ser que el grup fos de 30 o 40.
Ah, que, fantàstic, que bonic.
Que va estar molt bé, i pardeles també, unes quantes, i caraveles portugueses.
Bé, haguessis pogut portar unes quantes.
Sí, 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 per fer un sofregidet.
Bé, quedava algú perdida a l'estudi?
Tornant a l'estudi, sembla que una exposició prolongada a l'observació d'aus, la concentració i l'aprenentatge té uns efectes positius al cervell per a frenar el que és el deteriorament cognitiu, com ocorre amb altres activitats que estan més estudiades, no? Com tocar un instrument musical,
sí.
Aprendre idiomes o altres pràctiques artístiques o creatives.
Bé, allò que t'estudi sembla un poc de per grullo, perquè qualsevol activitat, com dius, i qualsevol activitat, a més d'observació, deu tenir efectes similars. També ha de passar si busques insectes, per exemple. Però tot el que sigui, sí, potenciar la reconnexió amb la natura ja va bé, no?
Clar que sí. O sigui, el que seria sorprenent és que anar passant a l'Instagram et faci...
Tengues els mateixos beneficis, no?
Exacte.
Bé, i anem al bosc, perquè en 30 anys, i aquí sí que tenim una molt mala notícia, el planeta ha perdut 400 milions d'hectàrees forestals.
Són dades entre 1990 i 2020. En 3 dècades, els boscos, que acullen un 80% de la biodiversitat de tot el món, han perdut aquesta xifra, 400 milions d'hectàrees, que es diu aviat. Les zones més afectades han estat les regions tropicals d'Amèrica, Àfrica i Àsia.
I clar, l'expansió agrícola i ramadera té molt a veure.
Efectivament, de fet, es calcula que aquests dos sectors representen el 88% de la desforestació global, és a dir, 9 de cada 10 arbres que desapareixen donen pas a cultius o terrenys de pastura. Després s'hi sumen altres factors, com el desenvolupament urbà o la degradació d'ecosistemes.
I apunten alguna mesura per frenar-ho?
Aquí és on es sol frenar, però no en les causes, ja, sinó en les mesures. Des del projecte Boscos Vius recorden que cal donar suport al Reglament Europeu sobre Productes Lliures de Desforestació. És un protocol orientat a transformar el comerç internacional en favor de models més sostenibles, perquè dèiem que la major part de desforestació es registra a les regions tropicals, Amèrica, Àfrica i a Àsia, però també cal tenir present que el consum europeu, que genera una desforestació en origen que afecta prop d'11 milions d'hectàrees anuals, segons dades de la FAO, tenim una part de responsabilitat en això, és a dir, que tenim la nostra quota de responsabilitat en la desforestació de tercers països.
Bé, per això cal enfortir, per exemple, la traçabilitat dels productes, de les cadenes de subministrament, amb mecanismes de control, seguiment, més forts, no?
Correcte, i també reforçar el compliment de les lleis als països productors, que és un altre dels aspectes que afronta aquest reglament europeu. Cal veure també l'efectivitat d'aquest reglament. Si vols vendre productes a la Unió Europea, cal que segueixis uns protocols que evitin una desforestació excessiva als països d'origen. En teoria, si es facilita informació més clara sobre l'origen sostenible de cada producte, s'impulsen també canvis en els hàbits de consum dels ciutadans. I no només són paraules, hi ha empreses locals i organitzacions productores de l'Equador, de Guatemala i també d'Hondures que han participat en algunes activitats organitzades per la Fundació Comerç per al Desenvolupament amb el suport de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
Bé, tot això està molt bé, però jo crec que la mesura que realment marcaria la diferència és el veganisme, la transició cap a una dieta vegana, perquè fins i tot la desforestació per les agricultures per alimentar els animals que us mengeu.
En molt bona part, sí.
Clar, jo crec que ha de començar a parlar molt més d'aquesta realitat, no? Que pareix que encara no en parlem prou, no parlem prou de veganisme, ja ho he dit, val? Crec que ha de parlar-ne més perquè és una de les mesures més adequades per frenar tot això, no? La desforestació és un bon exemple, perquè necessitem, no sé, un canvi de model de consum urgent.
Ja sembla un tabú parlar de reduir consum, que no pots menjar un entrecot cada dia,
Aquí no tenim tabús.
No, parlo socialment, eh?
Ja, o sigui, sí, però aquí no en tenim i n'hem de parlar, perquè és així. I bé, m'ho anirem amb un recordatori.
Sí, cal fer un esment per la deu de la primatòloga Viruté Galdiques, una de les expertes en orangutans més important del món, ha mort aquesta setmana, amb 79 anys, i després de més de 50 dedicats a l'estudi d'aquesta espècie a Borneo, a la selva. Era la darrera representant del grup de les Trimates, impulsat per Louis Leakey, i on també hi eren Jane Goodall i Diane Fossey. Pioneres totes elles en estudiar els primats en el seu hàbitat natural.
I na Jane va morir l'any passat, així ja no m'ho queda cap. Gràcies, Dani, molt bona nit.
Molt bona nit.
I aquí acabem avui el Nautilus, m'ho anirem amb una cançó especial que hem triat precisament perquè aquesta setmana mos ha deixat la primatòloga Viruté Galdiques. Bé, és una científica, com us ha dit en Dani, que durant mig segle va estudiar els orangutans i va lluitar per la seva conservació, més molt important. Ella, na Jane Goodall i na Diane Fossey van ser les tres grans científiques conservacionistes que varen canviar la nostra manera d'entendre els grans simis. I d'avui, per recordar-les a les tres i en honor a na Viruté Galdiques, s'han triat una cançó que us encantarà. Recordeu que cantava l'orangutà del Llibre de la Selva? Bé, en Pablo Morgantis a la màquines i en Dani Manau i jo mateixa vos deixam amb el I Wanna Be Like You, en sa versió d'en Robbie Williams. Molt bona nit i cuideu el planeta.
I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I reach the top and I hit the stop and that's what's bothering me.
I wanna be a man mecca and stroll right into town and be just like them other men. I'm tired of mugging around.
Oh, whoopie-doo,
whoop-doo it.
I wanna be like you.
Bum-dee-doo-bye.
I wanna walk like you.
Cheap.
Talk like you.
Choo-choo.
You'll see it's true.
Shibby-dee-boo.
An ape like me.
Scooby-dooby-dooby.
I can't let you be human too.
Skibbity-doo-bop-bop-bee-dee-boo-boo.
my desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, Mecca. Come on, clue me what to do. Give me the power of a man's red flower so I can be like you. Oh, ooby-doo. Do I want to be like you. Had to stop, cause there's what's bothering me. I wanna be a man, Mecca, and stroll right into town. Be just like the other man, we're tired of mugging around.
If you're loving life.
Rob, I'm loving life.
I'm loving life, buddy.
Oh, I'm loving life, yeah.
Swing to the left, swing to the right. Put your hands up if you're feeling nice.
Feeling nice.